I les històries de la ràdio que ens els aporta en Paquito Torres. Paquito, bon dia, bona hora.
Bon dia a l'Empordà, bon dia a l'Escala, bon dia Joan.
Bon dia i sempre amb alegria.
Això mateix.
Encara que faci fred o faci calor, sempre que demà no ens falti l'alegria.
Demà abrigueu-se,
Sí, sí, sí. Sobretot, bueno, jo... Aquests que som fredelucs per naturalesa ja ens abriguem el 30 d'agost, quasi.
Bé, comencem la història d'avui.
Continuem a l'any 88, al principi, no? Si no hem acabat, encara que ens queden coses que explicar. Cap on som? Situem-nos.
Doncs estem al dia 30, que vam deixar el capítol anterior del Festival d'Eurovisió.
Ah, sí, sí, sí que és veritat.
I va ser el dia 30 d'abril que en la ciutat de Dublín es va celebrar la 32a edició del festival. Van participar 21 països. La classificació, començant pel tercer lloc, va ser per Dinamarca amb la cançó Ves lo que te decía, cantada per Hot Eyes, amb 92 punts. En segona posició va quedar el Regne Unit amb la cançó Go, traduïda en castellà Vete, cantada per Scott Fitzgerald, amb 136 punts. I la primera posició, Suïssa, amb la cançó Ne parte pas sans moi, no os vayas sin mi, cantada per Celine Dion, amb 137 punts. Un punt de diferència entre una i l'altra, que va ser decidida d'una manera de que el jurat portuguès va otorgar una quantitat de punts que, faltant dues votacions, el Regne Unit tenia un avantatge de 5 punts sobre Suïssa. I llavors el país que tenia a continuació a votar va 10 punts i Suïssa va quedar en 137 punts i Anglaterra, el Regne Unit, 136 punts.
Va haver un país que va decidir diguem, qui seria el guanyador per lo just que anava.
El país va ser Iugoslàvia.
Iugoslàvia.
Llavors, l'últim país que tenia l'opció de votació no va otorgar cap punt...
Ni un ni l'altre.
Ni un ni l'altre. Per tant, Suïssa va guanyar per un punt de diferència. Escoltem uns quants segons de la cançó guanyadora. Vous qui cherchez l'étoile, vous qui vivez en rêve, vous, héros de l'espace.
De fet, és la Celine Dion, que ja era una cantant consagrada i que també la recordem com la de la banda sonora de Titanic. No sé si havia guanyat gaires vegades Suïssa. Em penso que no era pas d'aquestes llocs que guanyava gaire Suïssa.
Pues que una presentació, una cantant... O sigui, cantant en francès...
És que Suïssa era cada any... Em penso que triava una llengua diferent,
Sí.
Perquè hi ha aquests cantons, que hi ha l'alemany, l'italià, després hi ha el francès. És igual que Bèlgica, que també alternava un any en francès i l'altre en idioma flamenc, també la participació. I em penso que ara, em penso que ni una ni l'altra... almenys Suïssa em penso que ja fa anys que no hi participa.
I Espanya va ser representada per la dècada prodigiosa amb la cançó La chica que yo quiero, que va quedar en 10a posició en 58 punts. Escoltem-la.
De fet, era una cançó festivalera, d'aquesta en ritme així festivalero, que en deien.
No va quedar malament, entre mig.
Bueno, era l'època de la dècada prodigiosa que es havia donat a conèixer per fer aquestes versions, aquestes popurris, de cançons molt conegudes, i era el grup que estava de moda. I aquella època anaven a Eurovisió moltes vegades aquests grups que estaven de moda, que eren els que arrasaven a les llistes d'èxits i traien cançons que es feien de seguida conegudes. I la dècada prodigiosa, aquella època, recorda que sempre feia aquells popurris dels 60, dels 70, dels 80, que van tenir molt bona acceptació.
Bueno, continuem. Ja entrem al mes de maig. Dia 1 de maig. Cerro Empordà instal·la els seus estudis en el pavelló comercial de les Fires de Santa Creu i en directe es podria veure i escoltar la programació local. I el dia 4, notícia esportiva del Futbol Club Barcelona, Cruyff, nou mister del Barça. Johan Cruyff firma amb el Barça el contracte per entrenar el primer equip. Com vam dir en el capítol anterior, va haver-hi una autèntica revolució, renovació de la plantilla amb les altres de Vaquero, Chiqui Beristain, Goico, Julio Salinas, Eusebio, Unzué, Soler, Valverde, Serna i Aloiso. Va haver-hi una neteja, va haver-hi el cas de l'Espèria,
sí.
I el Nunes va eliminar molts jugadors, excepte l'Alessanco, que en Cris va dir, no, vull que es quedi, i va respectar això.
I de fet, en Cruyff aquí va trencar una promesa que va fer, que ell va dir que mentre sigués en Núñez de president, ell mai tornaria al Barça. I això va ser el que va sorprendre molta gent per com va sortir el nom de Johan Cruyff, per aquesta enemistat que hi havia amb en Núñez. Però bé, la relació va anar bastant bé els anys que hi van ser-hi.
Sí,
menys cap al final que es va trencar un xic, però bueno, ja hi arribarem, aquesta història.
També en aquell dia es disputa el partit d'anada de la final de la Copa de la UEFA, disputat en l'estadi de Sarrià amb 42.000 espectadors. Espanyol 3, Bayern de Leverkusen 0. Els gols de l'Espanyol marcats 2 per en Losada i 1 per en Soler. I el dia 7, gran notícia esportiva a Girona, de bàsquet. El dia 7, en el pavelló Palau Sacosta de Girona, es va quedar petit. 4.500 espectadors van presenciar el partit entre el Balbi i Girona. Te sona això del Balbi
i
Girona?
Sí, senyor. I te diré que tant que se va fer petit que jo no vaig poder-hi entrar. Perquè jo anava a veure aquell partit no es feia pagar entrada, perquè es va decidir la Junta per la transcendència que tenia no fer pagar entrada, i bueno... com vaig veure el que hi havia, que la gent s'estava al carrer esperant-se per veure si es podia entrar, vaig dir, uita, mitja volta. Però sí, va ser un dels dies històrics.
I el Balbi Girona va guanyar el Caja Madrid per 83 a 80 punts i va aconseguir entrar a l'èlit del bàsquet espanyol, pujar a la Lliga ACB. Com he dit abans, 4.500 espectadors van estar en el Palau per viure en directe els moments d'alegria i pujar de categoria. Tu vas anar després a veure la temporada següent?
Ja... Sí, després vaig fer el carnet de soci, vaig estar totes les temporades que va jugar a Palau. Palau es va fer petit, també va haver-hi un problema de goteres, i això va fer que l'Ajuntament prengués part, se sentís implicada, que si tenia un equip de ACB de l'èlit, mereixia un pavelló digne, i per això es va construir a Fontejau, i, bueno, i a partir d'aquí també vaig anar seguint fins quasi a les últimes èpoques del Balbi Girona, que va passar per diversos noms, és a dir, no sempre es va dir Balbi, i també, t'haig de dir una cosa, que el Balbi una temporada va baixar de categoria, el que passa que va comprar els drets del Granollers, que desapareixia, i això es va poder mantenir una altra vegada a la CB, i d'aquí va haver-hi una reforma molt important, després va començar a ser un club ja important en aquesta lliga.
Hem de dir que va estar des de la temporada 1988-89 fins a la temporada 2007-2008 amb diversos noms diferents.
I va haver-hi... Sí, no sé si els atens...
No els atinc.
Ja va haver-hi, com el Balbi va deixar d'esponsoritzar, es va dir Girona Gavis, Gavi era el nom de la mascota, que era un gavià, després va venir el seu fill, eren dos, era el pare i fill que corrien per allà a la pista, després va venir l'empresa d'embotits Casa de Mont, que després va ser l'altre sponsor. A partir d'aquí, com ja va deixar també d'esponsoritzar, perquè és clar, això eren alguns anys, va venir a Cas Bayo, que era una immobiliària en l'època del boom immobiliari, i aquí es va tirar la casa per la finestra, perquè aquí ja es va començar a fitxar figures importants del món del bàsquet. El Girona va guanyar la segona competició, diguem, una que ara se'n dia ja la Lliga, i després ja la Copa, podien dir, les competicions que tenen ara. Doncs el Girona va quedar campió de la FIFA Eurocup, i l'any 2000, la temporada 2008-2009, a la que es va, i ho va fer fallida, i a la vegada també va fer fallida a l'equip...
I va baixar de categoria.
Va desaparèixer. Després, un grup de socis, perquè, esclar, tot això, el nom oficial del club és el Sant Josep de Girona. El Sant Josep de Girona, el que passa que després, esclar, amb el nom comercial, el Sant Josep va decidir que no volia perdre el bàsquet a Girona i començar per lo que era la tercera lliga, que era l'Alep Bronze. L'Alep Bronze, l'Alep Plata, la Lliga Espanyola de Baloncesto, i va arribar a la segona, que és l'Alep Or. I què va passar aquí? Doncs que també hi va haver una temporada que se'n van cansar, no es trobaven sponsors, els jugadors alguns ja tenien altres ofertes per jugar a altres clubs, i va dir pleguem. Fins que fa poc, en Marc Gasol, que havia jugat a Cas Baio, va presentar un projecte a l'Ajuntament de Girona de crear una escola de bàsquet. L'Ajuntament de Girona el va agafar amb els braços oberts i a la vegada doncs, també crear un equip sènior que juga a lo que és la EBA, que és la tercera lliga, i de moment s'intenta doncs, que en mica es vagi recuperant el bàsquet de Girona. De fet, un cop van desaparèixer els nois, va pujar les noies, ara tenim un equip a la divisió, a la màxima divisió, que ha estat campió de lliga, que és l'Spark City League Girona. En bàsquet no ha deixat mai de funcionar a Girona. I ara aquest equip masculí, que a veure si en mica doncs el podem tornar a veure a l'elit.
A poc a poc.
Sí, aquesta és la història del bàsquet gironí, el que passa que ara s'ha eclipsat molt l'esport gironí per al futbol. El futbol està a la màxima categoria, però l'època que el Girona estava dalt de tot, el futbol corria per tercera divisió.
El Girona, aquella temporada, aquest any, 87-88, ja vaig explicar... quan el Girona va pujar a primera divisió, que estava a segona B i va baixar a tercera.
Tercera, inclús havia baixat fins el que era la primera catalana, algunes temporades, que havia anat la cosa molt malament. El Girona, de fet, l'equip punters aquí eren el Figueres i el Palamós, aquelles èpoques, que havien estat a segona divisió. El Girona era el tercer equip de la província de Girona.
Bueno, continuem. Ara escoltarem una mica de música d'èxits de l'estiu de 1988. Lalo Rodríguez en Devórame Otra Vez. Y en Jim Hop Johanna.
Jimmy Hop, Johanna, Jimmy Hop.
Mecano, no hay marcha en Nueva York.
Señorita azafata, el menú me ha hecho daño. ¿Sería usted tan grata de acercarme al baño? Un fundido en negro y después...
Y tocando en algún lugar...
Olvidaron construir un hogar donde no queme el sol.
Com són cançons de l'any 1988, quan acabarem l'any 1989, escoltarem les d'aquest any. O sigui, a partir de l'any 1989 escoltarem les cançons d'èxit d'aquest any. I així successivament. Però a partir d'avui, cada capítol, escoltarem música orquestral. I començarem per l'orquestra d'un Loglai en Tintarella di Luna.
Perquè tenim aquí un cruce, que ara el solucionarem. Ara. Vinga.
Que aquesta cançó en el vinil original és un continu de... O sigui, no hi ha stop.
És un non-stop, que en deien, aquells mix.
Són cançons completes i van seguint... Una darrere l'altra. I ara per l'orquestra de Hugo Montenegro, Patricia.
Patricia, que se'ns registria la Patricia.
són melodies molt maques.
Sí, que i conegudes.
I conegudes i agradables d'escoltar. I acabarem amb el Hel Palmer i su Tijana Brass en Brasília. I la setmana que ve continuarem amb més orquestres, Fan Purcell, Ray Conniff...
Carai, estem parlant de...
Mantovani, sí, sí, busquarem el millor de les orquestres.
James Last i tot aquí.
James Last, tot el millor que...
Estem parlant ja de primeres espases del món de l'orquestra.
Tu saps que a mi les orquestres m'agraden molt, i posarem el millor i escoltarem el millor de lo millor.
Molt bé.
Va, continuem. Dia 11 de maig, futbol, final de la Recopa, disputat a Estrasburg, amb l'assistència de 29.500 espectadors. Resultat final, Maniles 1, Ajax 0, el Maniles campió. El dia 17 de maig, una notícia financera, la fusió dels dos bancs, el Banc Central i el Banc Espanyol de Crèdit. I el dia 18 de maig, partit de tornada a la final de la Copa de la UEFA, partit disputat a Leverkusen a 22.000 espectadors. Increïble derrota. Real Club Espanyol, l'Espanyol perd la Copa de la UEFA. Després que l'Espanyol guanyés a casa per 3-0, els alemanys del Bayern de Leverkusen van guanyar per 3-0. O sigui, van arribar a la tanda de penals. Amb pròrroga i tot, tanda de penals. S'arriba a la tanda de penals i el Bayern va marcar 3 gols i l'Espanyol 2. Així, el Bayern de Leverkusen campió. No sé què va passar a l'Espanyol.
Que... No, 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 és que de fet no t'ho esperaves, perquè de fet va fer molt bona temporada d'aquesta Copa, eliminant a grans equips, els Milans i...
No, no, grans equips, i arriba a la final, sí, sí, guanya 3-0
a casa. 3-0 a casa, que ja hi havia una eufòria, bueno, l'eufòria de la gent de l'Espanyol, els periquitos, doncs que quasi, quasi doncs, ja el veien al sac, encara no el tenien ben lligat, i van mai... S'hauria esperat que el Bayern remuntés aquests 3-0.
Inclús a la tanda de penals va tindre avantatge l'Espanyol, els dos primers tirs, 0-2, va arribar, però no, i els tres últims, el Bayern de Leverkusen va marcar 3 gols, però l'Espanyol va fallar els 3 gols.
Recordo que hi havia un jugador del Bayern, que era, no sé si era japonès o xinès, que els va fer anar d'escorcoll, que va marcar un dels gols, penso que va ser l'últim gol, que va després ja forçar la pròrroga i els penals. Bé, l'Espanyol no ha tingut sort, perquè també recordem l'altra final amb el Sevilla, també des de la final de la Copa de la...
Bueno, de la UEFA.
De la UEFA, i que també doncs, la sort li va donar d'esquenes, pensant-se doncs, que ja li tocava a l'Espanyol doncs, de guanyar la competició europea, i bueno, aviam si arriba la tercera, i sempre diuen que la tercera va a l'avançada, però va ser un cop fort per als seguidors i socis de l'Espanyol, perquè mai haguessin pensat que el futbol fos tan cruel que després de fer molt bones eliminatòries acabés la cosa d'aquesta manera.
I el dia 21 mor Ortega Cano, a l'edat de 82 anys, era un gran toreador. Ara vull explicar de la final de la Lliga Primera Divisió, però veig que no tindrem temps, que és una mica llarg.
Ens queden 2 minuts.
Si
pots explicar-ho, bueno, si no, vulguis, ho deixem aquí.
Bueno, expliquem la Primera Divisió. Els equips catalans, l'Osasuna 1, Barcelona 1, l'Elèctric de Bilbao 2, Sabadell 0, i l'Espanyol, estic buscant... Bueno, va quedar... La classificació final va ser la següent. El primer Real Madrid amb 62 punts, la Real Societat 51 punts, l'Atlètic de Madrid 48 punts i la quarta posició el Bilbao amb 46 punts. El Barcelona va quedar 6è amb 39 punts, l'Espanyol 15è amb 33 punts i el Sevilla va quedar 19è, el segon per la cua amb 29 punts. I Les Palmes va ser últim amb 29 punts també. Campió i Copa d'Europa el Real Madrid, en la Recopa el Barcelona, la Copa de la UEFA participaran el Real Sociedad, l'Atlètic de Madrid i l'Atlètic de Bilbao, baixen a segona divisió el Sabadell i les Palmes i promocionen el Múrcia davant del Rayo Vallecano i el Mallorca amb l'Oviedo. El Múrcia va quedar-se a primera divisió, o sigui, la promoció la va guanyar davant del Rayo Vallecano, partit de casa 3-0, i el partit del fora, o sigui, el camp del Rayo Vallecano, el Real va ser d'empat a 1. Total, que el Múrcia es queda a primera divisió. I el Real Oviedo va guanyar a casa el primer partit 2-1 davant del Mallorca, i al camp del Mallorca empaten a 0, Mallorca 0, Oviedo 0. O sigui que l'Oviedo va pujar a primera divisió.
Bé, aquí t'ho hem de deixar aquí. El que passa que hi ha una dada que em penso que no la tens malament, del torero mort, que has dit Ortega Cano, i l'Ortega Cano encara és viu. No, sé si, no sé si és algun altre torero, però esclar, el que és torero Ortega Cano, que havia sigut la nit de la Rocío Jurado, encara no s'ha mort, almenys el dia d'avui encara és viu.
Bé, ja buscaré... vull aclarir-ho.
Té 63, té 64 anys, farà, mira, el 27 de desembre farà 64 anys, però encara... En José María Ortega Cano encara és viu, no sé si era algun altre torero amb algun altre nom. Bé, ho hem de deixar-ho aquí perquè ja no tenim més temps.
Vale,
I aviam si aclarim aquesta dada del torero que va morir el 88. Ho deixem aquí?
Doncs deixem-ho aquí i fins la setmana que ve, que fem un bon dinar i a l'hora de menjar, bon profit. Adeu, amics.